Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Amics i amigues, com esteu? Estem així de nou als estudis de Ràdio Godella per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes en un dia molt especial com avui. Este programa s'està gravant 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. I com així estem fent, millor o pitjor, ràdio, volem dedicar-li el programa a tots aquells que estimem este mitjà. Així que per nosaltres, però sobretot per vosaltres, amants de la ràdio, comencem este programa número 18 de Sinestèsia. I com sempre, com cada setmana, al meu costat, el meu amic i company Lluís Campello, avui una eminència de la ràdio, ho ha demostrat davant tota la xarxa i en aquest discurs que ha fet meravellós, que a mi se m'ha posat els pèls de punta. Lluís.
Sí, està el discurs de Chaplin en El gran dictador i a partir d'ara el meu. Sí. Serà recordat segurament en totes les escoles i universitats d'audiovisuals.
S'estudiarà. Què tal? Com t'has sentit? Bé? Estàs content perquè avui se celebra un dia així?
Jo pensava que era el Dia Mundial de Sinestèsia i a l'anar a l'acte ja m'han explicat que no i m'ha donat però un poc de baixó, però bueno, bé.
Però igualment tu has parlat prou de sinestèsia, eh? Ens has venut molt bé.
Sí, no hem guanyat cap seguidor, o sigui que la gent no sé si ens estava tenent molt, però no, ha sigut una jornada molt interessant per posar en valor això que fem i que molta gent donava per mort des de fa dècades i hem demostrat que no és així.
Oh, sí, molt bé.
Ve una altra eminència de la ràdio que fa uns anys no se consideraria com a tal i que ja tenia molta vergonya en fer-ho i ha vingut així i ens està demostrant unes lliçons magistrals cada vegada que ve. És la nostra col·laboradora Maria Colomer, Maria Michifaker. Què tal? Benvinguda una setmana més.
Moltes gràcies per convidar-me una altra vegada. Jo, ja és un any i mig que porto amb vosaltres.
I com sents el Dia Mundial de la Ràdio? Espero que hagis escoltat molta ràdio i que avui també col·labores a fer que el dia sigui encara més gran amb les teues seccions, com sempre.
De fet, estic escoltant la ràdio ara mateixa i parlant en sinestèsia estic fent multitasking.
O sea, estàs escoltant un programa millor que sinestèsia.
Estaria bé estar escoltant les entendides mentre fas sinestèsia.
Crec que em barrejaria l'idioma i acabaria parlant castellà, valencià, anglès...
És un exercici curiós, que podríem fer algun dia. Però
sí, el dia que vulguem deixar de fer este programa i que mos cancelen la programació, sí.
Bé, doncs avui hem de parlar de moltes coses. Evidentment, la protagonista va ser Maria perquè ens du sempre una secció, com sempre, molt especial. Però, evidentment, també, després d'un cap de setmana de cinema com el que ens ha donat els Òscars, doncs hem de dedicar-li la primera secció d'aquest espai a els Òscars. Així que anem allà. Escoltem una de les meravelloses músiques que hem pogut escoltar durant estos mesos enrere, que és Parasite. Parasite, la gran triomfadora, perquè ha guanyat els premis més grans i perquè també ha fet història, convertint-se en la primera pel·lícula de parla no anglesa en guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. El que és el mateix, és la primera pel·lícula que guanya tant l'Oscar a millor pel·lícula com l'Oscar a millor pel·lícula estrangera, un fet que no s'havia donat en els quasi 100 anys de història dels Oscars i que ho ha fet gràcies a un Bong Joon-ho que rebia el premi després de que es diguera això en els Oscars.
And the Oscar goes to Parasite.
Doncs així rebia Parasite la gran notícia, una... Bé, diguem que estava prou ben posicionada però la que venia sent favorita era 1917, que venia de guanyar els BAFTA i els Globus d'Or. Ens alegrem molt de que s'hagin trencat els pronòstics per el que suposa, sobretot no perquè 1917 siga una mala pel·lícula, que no ho és, però és que Parasite, en un any superpotent de moltes pel·lícules que podrien ser perfectament guanyadores del Premi a Millor Pel·lícula, es cola una pel·lícula coreana en parla no anglesa. Això és un... jo crec que és un miracle. I se fa honor no només al cine de Bong Joon-ho, que sempre ha sigut molt bo des de fa anys, sinó al bon cinema que s'està fent en Corea des de fa ja dos o tres dècades. Un cinema molt potent visualment, amb unes històries que no estem acostumades a veure a Occident.
De fet, és la primera vegada que una pel·lícula coreana guanya l'Oscar a millor pel·lícula internacional. Ja l'havien guanyat Iran, la Xina, el Japó o Taiwan com a països asiàtics, però Corea del Sud encara no ho havia fet, que també sorprèn perquè bé, fa, com dius, prou anys que està fent un material molt, molt bo. I també és la primera vegada que un director coreà guanya l'Oscar a millor director, que això sí que era més difícil d'imaginar, però no és el primer asiàtic, perquè, per exemple, Ang Lee ja ho va guanyar en el seu moment, als inicis del segle XXI. Així que s'ha fet història en moltes coses, concretament en la indústria de Corea, i en altres àmbits, com a nivell mundial, històric i únic, en què una pel·lícula que no es parla l'anglès guanya millor pel·lícula. Nosaltres ens alegrem moltíssim perquè ens va encantar Parasite i perquè ens cau molt bé Bong Joon-ho, que es mereix tot, i que crec que cal recordar, si vos pareix, el seu discurs, que me parece molt entranyable i a més molt significatiu de la forma de ser de Bong Joon-ho.
Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative.
그 말은 that quote was from our great Martin Scorsese. So
escoltarem a la traductora, que deia una cita que acabava de dir abans, i ell aclara que aquesta cita és de Martin Scorsese, i me va pareixer molt entranyable que dels 45 segons que té per al discurs dedicara la majoria de tot, bueno, tot, quasi tot el discurs a els altres directors nominats. Parla de Scorsese, parla de Tarantino dient que quan no coneixia ningú a Bong Joon-ho ja Tarantino recomanava les seues pel·lícules. També parla de Todd Phillips i de Sam Mendes dient que tant de bo poguera cortar l'Oscar no en trossets per repartir-lo perquè se'l mereixen també. Me va pareixer molt, molt, molt bonic Bong Joon-ho, i també acabava així, que també és una forma també molt graciosa d'acabar un discurs.
Thank you. I will drink until next morning. Thank you.
Gràcies, vaig a veure fins la matinada, així que crec que s'ho va passar prou bé.
Tenia pinta de que sí que ho faria. Han eixit un munt de gifs i de eixa mirada que fa Bong Joon-ho al premi de veritable amor. No sembla una persona que s'hagi obsessionat molt amb els premis, però sí que està, òbviament, molt il·lusionat per estar ahí, i crec que les seues pel·lícules que poden mesclar acció, poden mesclar inclús xicotets elements de terror, de ciència-ficció, de drama, de comèdia, sempre tenen un fort component social, i això també el defineix com a persona, que sigui una persona implicada i que vulga colar elements més polítics, més socials, més d'ideologia, crec que també s'ha pogut veure en la seva personalitat.
Jo anava a dir tot els memes i ell mirant l'Òscar o ell juntant dos Òscars i fent com si estiguin més anys.
Molt nene,
És que és molt bonic, però també que clave coses com l'anticapitalisme o la lluita de classes, coses així a la seva pel·li, o la lluita contra les indústries càrniques, com seria la pel·li de Oguia. És que em pareix un tio que m'agradaria que fos amic meu, de veres.
Algun dia podríem convidar-lo, sí.
Jo, si voleu, li escric un tuit en anglès i a vos me contesta.
Val. Parla en coreà, perquè ahí sí. Tenia traductora, o sea que igual no t'entén.
Aprèn coreà, no passa res.
Això sí.
Me va agradar també quan va anar a pujar pel premi, no sé si és a guió o a direcció, que deia: jo estava nerviós pel premi en pel·lícula estrangera, i ja quan el vaig rebre ja m'havia quedat tranquil, no?, perquè ja creia que no anava a tornar a pujar. I això crec que ho diu després, o sea, en el segon Oscar, i torna a pujar dos vegades més, perquè va guanyar quatre Oscars, no? També a millor guió original i a, bueno, i a millor direcció, com hem dit. Així que no sé, me pareix molt entranyable i molt humil, almenys així se veia des de fora. Comparem en altres pel·lícules, perquè, com dèiem, Parasite es va fer amb els guardons més importants i la resta van quedar
no
molt repartits.
No només més importants, és que és la pel·li amb més premis, que sí, això sí, també 4. És molt fort, perquè com hi havia tantes pel·lis bones, s'ha repartit moltíssim, però la primera, la que més té, és Parasite en 4 i després ja venen 2 en 3, o sigui que és això també molt estrany de veure els Oscars, no és gens habitual.
I una d'aixes de 3 va ser 1917, que com deies partia com a la favorita perquè va guanyar el BAFTA, va guanyar el Globus d'Or, però se'n va dur els Oscars de la part tècnica, no? Millor fotografia, millor so i millors efectes visuals, d'un total de 10 nominacions, o sigui que és prou destacable, no?
Sí, és molt destacable. De fet, m'agradaria veure els productors com s'hauran quedat. Uf. Perquè és lo típic que quan millor direcció, segur que ja estava Sam Mendes pràcticament al sanse de la cadira quan van pronunciar el nom de Bong Joon-ho, no entrava en les quinieles que això poguera passar.
De fet, si no l'heu vist, mireu la cara que fa Sam Mendes quan li donen el premi a Bong Joon-ho, que també els ha comentat molt, en plan... Bueno, pues esto no lo esperaba yo, ¿sabes? Sí,
ya
sí que fa cara rara. El discurs
preparat. Ell igual no va estar bevent tota la matinada.
No, se va chitar pronte.
Sam Mendes, que també, òbviament, és un grandíssim director, no és la pel·lícula per la que jo li hauré donat el premi a millor direcció. Jo estic molt content amb que l'Acadèmia s'hagi mullat d'esta manera. Parlant d'altres premis, així potser ja no hi havia tanta sorpresa, parlem de les interpretacions. Joaquin Phoenix pel Joker semblava... inabastable, no crec que siga clarament la millor interpretació, però sí que crea un personatge que va ser icònic i recordat durant anys o dècades, i això moltes vegades en Hollywood té un paper fonamental. Després Renée Zellweger, una gran actriu durant molts anys, relegada un poquet a seus papers a Bridget Jones i poqueta cosa més, veu recompensada el seu gran treball per Judy, el biòpic de Judy Garland, també un paper que agrada molt a Hollywood, no, este tipus de biòpics, d'artistes. També se palia un agravi de molts anys de Laura Dern, que no tenia cap Oscar que el guanyi per Històries d'un matrimoni. També la pel·lícula aixina rep alguna compensació, perquè també era una de les grans pel·lícules de l'any, i que li donen un premi prou important com és el d'actriu secundària a Laura Dern, que és una grandíssima actriu que durant molts anys va estar a la llista negra per aquella polèmica
en
el show d'Ellen,
sí,
per el tema de l'homosexualitat, que va haver una campanya molt forta contra elles dos. I de fet, des de Jurassic Park no la van tornar a veure ja en actiu en grans papers fins no fa massa, ja fent de dona madura en altre tipus de papers. Laura Dern és una actriu grandíssima, una persona encantadora i supercarismàtica, i també estem molt contents per ella. I per últim, un altre agravi que al que es posava un poquet de solució, l'Oscar a millor actor de repartiment a Brad Pitt per Era una vez en Hollywood, també una altra pel·lícula que se n'ha anat pràcticament de buit, i que així no se li fa certa justícia. Brad Pitt està genial, un tio que no li pots demanar que siga Jim Carrey en Ace Ventura, però que si li demanes fer de tio misteriós i rudo, molt macho, que és així com molt misteriós i molt atractiu, pues és la persona ideal.
Està
en esta peli, està genial, la veritat.
Judy i Històries d'un matrimoni s'enduien este el seu únic Oscar, com deies. Joker guanyava un altre per millor banda sonora. És un premi també històric. Yes.
Doncs sí, també estem molt contents per este premi. El que està sonant no és la banda sonora, és una cançó adaptada, diguem. Però sí que és important, perquè la persona guanyadora, Hildur Gunnadóttir, islandesa, una cellista professional, es converteix damunt en només 37 anys en la primera dona que guanya a millor banda sonora en solitari. Sí que l'havien guanyat tres dones abans, Marilyn Berman per Gentle en l'any 83, Rachel Portman per Emma en el 96 i Ann Dudley per Full Monty en el 97, però totes elles compartint el premi amb un home en una altra categoria, perquè feien un poc com els Globus d'Or, que es donava millor banda sonora de comèdia o musical i millor banda sonora de drama, diguem. I Hildur Guðnadóttir, que té una carrera relativament curta, sí que l'havien vista en Sicario 2, en alguna més, veu recompensada així el seu gran treball i es posa un poquet d'ordre en una categoria molt anòmala on en 92 edicions dels Oscars només havien estat nominades 7 dones en total, o sigui, és una barbaritat. D'elles 4 han sigut premiades, o sigui, que en aquest sentit està molt bé, però clar, el que ha passat en esta vegada ha sigut històric.
Bé, doncs ahí queda la dada i ens alegrem moltíssim. De fet, vam fer-li un especial, no?, a Rachel, com era?
Rachel Portman.
Rachel Portman, perquè sí, per ser la primera dona en guanyar un Oscar en esta secció, i ens alegrem moltíssim que hi hagi moltes més. Continuem breument amb els altres premis que cal esmentar. Millor guió adaptat era per a Jojo Rabbit, una sorpresa que Jojo Rabbit se ficarà ahí dins d'aquesta llista, d'aquest palmarès, i dos Oscars per a Le Mans 66, que això no comptava ningú aunque Le Mans estiguera per ahí. Millor muntatge i millors efectes sonors.
Són els típics premis que li pots donar a Le Mans 66 i ningú va protestar, i de fet ningú està parlant de Le Mans 66, o sigui que anem a
veure. Parlar.
Mujercitas aconseguia una estatueta de 6 nominacions a millor vestuari.
Jo estic molt enfadada.
Què has de dir, Maria?
Jo vaig ser burguesa, capitalista, barcelonina. Jo vaig veure Mujercitas en El Fenomena i vaig plorar un munt. Es mereix molt més que això.
O sigui, se mesura segons els teus plors a partir
en lloc d'estrelletes són caretes meues plorant. Vaig a fer un sticker per a WhatsApp.
A mi m'hauria agradat molt que haver guanyat Saoirse Ronan com a millor actriu. És una cosa que també m'hauria fet molt feliç. Però sí, sona també premis de consolació, no? Millor vestuari. Li ho donem a la peli d'època que...
És com Florence Pugh, o Pugh, com es pronuncia, que també em va aparèixer que va fer una interpretació excel·lent, ja no només en Mujercita, sinó també en Midsommar, que no, bueno, directament no estava ni en els Oscars.
Jo tinc l'esperança que a Florence Pugh la veurem moltes més vegades en estos premis. Saoirse Ronan també és molt jove i ja està nominada diverses vegades, o sigui que Mujercitas, diguem, és una gran perdedora, però és que en este any també hi han hagut diverses així.
I el que sona és I'm Gonna Love Me Again, la cançó que es va dur l'Oscar a millor cançó, i és la de la pel·lícula Rocketman, el biopic d'Elton John, que és una altra d'aquestes pel·lícules que s'ha portat un Oscar. En aquest repartiment que s'ha fet este any, un poc quasi exagerat, no?, de veure totes les pel·lícules representades amb un premi. Parlem ara d'una secció que ens hauria encantat que fora diferent, tot i que pensem que el seu recorregut ja ha sigut enorme i que molt més llarg i important que allò que podríem, i crec que ells també podrien haver imaginat. És Klaus, que finalment no guanyava l'Oscar a millor pel·lícula d'animació. Ara heu de fer-lo de...
Pobre, si manegis en Twitter ja ho saben.
O feia en el seu lloc Toy Story 4. Molt bé, està molt bé.
A mi no m'agrada Toy Story, ara tot el món deixarà de ser.
Cap d'elles.
He vist la primera i em va avorrir una miqueta.
Maria, no tenc ni idea.
Així n'has eixit.
Millor documental, per cert, millor documental, American Factory, que està a Netflix, que podríem veure-la, que la setmana que ve Andrea Casino, ara parlant de documental, i podrien comentar-la perquè...
Quedar?
Pues, podrien
a veure
quedar.
Si ens fa unes roses i
molt interessant,
a sopar. Sí.
Sobre al voltant de la classe treballadora, les cadenes de muntatge, la robotització en una nova empresa que es crea en Ohio i presidida per un xinès. I se veu que hi ha una diferència cultural gran que al principi resulta com gracioseta, no?, de ai, mira, el xinès pensa una cosa i els americans una altra. Però després es deu un greu problema entre direcció i treballadors. Crec que és interessant de veure i de comentar, així que si te pareix, Lluís, podem fer una xicoteta menció en el programa que ve amb Andrea i així la comentem.
Molt bé.
Millor curt d'animació, Her Love, un curt de molt cookie. De...
I me mira a mi.
Clar, és la cookie, no vaig a mirar a Lluís quan parle de
no,
cookie.
No, però és que jo es va fer viral a les xarxes un parell de setmanes abans dels Oscars i no sabia ni que estava nominat, la veritat, i sí que li vaig fer retweet i el vaig votar a Film Affinity. És molt tendret, la veritat. O sigui, és un pare que aprèn a fer-li el monyó a la seva filla, el títol ja és bastant explicatiu, i... Mireu-lo, ja està, no vull fer spoilers.
És un curt de 6 minuts que el podeu trobar molt fàcilment. A mi no em pareix que siga merecedor de l'Oscar a millor curt d'animació en tota la quantitat de treballs brutals que es fan.
Sobretot per l'estil, no? L'estil és molt clàssic, no? Un estil, el fa Sony, per cert, Sony Pictures Entertainment.
Oh, yeah.
I utilitza aquest estil de...
Pareix un poc del 2000.
Sí, no?
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí que, bikes.
Sí que és veritat que...
De la Play 1, que dieu vosaltres.
N'hi ha un momentet que sí que juga un poquet més en l'animació, quan el moño de la xiqueta se li revela i se converteix en un monstre, no sé què, però al final és molt, molt senzillet, molt sí. Pixar tot, no? Molt Disney
fàcil.
Crec
que preval més el missatge al final que l'animació, i cosa que hauria ser un poc equilibrat.
És encantador, sí, però no és el millor de l'any.
I millor curt de ficció també l'hem pogut veure, perquè el teniu, tant el de Her Love com este, el teniu a YouTube de manera gratuïta, The Neighbor's Window, la finestra dels veïns, no? I també l'hem vist, i és un curt molt interessant, molt ben de rodat, amb un ritme molt xulo, i que te deixa en aquest intríngulis de què va passar. És veritat que després, quan conclou, doncs no és la sorpresa que t'esperaves. Està molt bé. No sé si per a l'Oscar... De tots els curts que se fan en el món, no sé si és el millor, però bueno.
Dura uns 16-17 minuts, el podeu també trobar fàcil, i igual vos agrada. Si el veieu, ens podeu comentar, tant este com el de Her Love, que ens agrada contrastar informació.
Posarem els enllaços a les xarxes. Millor curt documental per acabar, per a Learning to Skateboard in a War Zone, aprendre a fer skateboard en una zona de guerra. I anotat, If You Are a Girl, si eres una xica. Ese no l'hem pogut trobar, no sabem si se pot veure, però també és el seu premi. Doncs això ha sigut, no sé si podeu fer algun comentari general de la gala, dels premis, de lo que ha sigut després, dels comentaris, de que no n'hi havia, que n'hi havia només una persona afroamericana entre totes les nominacions, que les dones tornen a no estar en zones de direcció, encara que això ja ho parlarem quan en les nominacions, que la gala no té presentador i aleshores és millor o pitjor, no sé què penseu. Si se no quedareu a vore la gala...
No sé si Maria vol comentar, seguint un poquet les Mujercitas, amb Greta Gerwig, que era el guió que li podria haver llevat a Jojo Rabbit, que per a mi no és gens merescut tampoc, que ha guanyat el millor guió.
Tinc el vídeo del director guardant l'Oscar baix d'una cadira, o sea, baix de la cadira i riguen-se aquestes coses. Pues què vaig a dir? Pues passa igual que en els Oscars, o sea, perdó, que en els Goya, que en tots els premis a nivell europeu, me dona igual, americà, sud-americà, la presència de les dones és residual, en l'aparato tècnic, o sea, en els apartats tècnics, perdó, no apareixen pràcticament. Pareix mentira que siguem la meitat de la població i que ens dediquem un munt també a la indústria i no estan representades. I després hi ha activistes i tal que sí que fan coses i les critica la gent per xarxes. Jo no ho entenc, és com una pel·li de Parasites, que és una pel·li clarament anticapitalista, la gent l'ha desmuntat. No sé si heu vist les valoracions que han ficat en Amazon de gent que s'ha comprat la pel·li, que li fica una estrella perquè té subtítols, vull dir, tan costo. És que jo, bueno, o sou jo molt hater, o la gent no té paciència.
La gent és idiota.
També, no volia dir-ho jo, gràcies, Pablo.
Estats Units també té un sistema de protecció de la indústria de Hollywood que fa que la gent no hagi vist mai subtítols, no? Perquè
amo el doblatge o coses, les coses bones del doblatge. El doblatge està genial, però també, vull dir, també està bé.
Però crec que en el seu cas la consciència també és una altra. Nosaltres mirem a la indústria americana i estem més o menys acostumats a que, bueno, se pot veure doblada, però crec que tot el món coneix la indústria també de subtítols. Però als Estats Units no, perquè només veuen pel·lícules o americanes o angleses i sèries. I quan els poses en una situació que no han viscut mai, crec que pot
el privilegi de l'idioma,
arribar a això
i per això també el mèrit i l'alegria
de Bong Joon-ho te queremos, per favor.
I de molts actors posicionant-se, com Ryan Reynolds a Twitter, dient el que anem a descobrir a partir d'ara perquè això obri la porta a que comencem a veure més pel·lis japoneses, més pel·lis
coreanes. Ja va dir Bong Joon-ho.
Això va dir ell, no? Quan descobreu els subtítols,
es va descobrir un nou món.
És que
és Cinnamon Roll.
Jo també vaig pensar, és que ha guanyat esta pel·li com podrien haver guanyat 20 pel·lis coreanes que porten este 11 anys, d'altres directors com Park Chan-wook o Kim Ki-duk, que porten anys fent bon cine a Corea. Han descobert esta de casualitat perquè està molt bé la història, però vull dir, està Oldboy, està
In the Mood for Love,
n'hi han de 1.000.
Qualsevol d'aquestes pel·lícules haguera estat competint,
clar,
de segur.
O sea, que igual ja no guanya mai una pel·li americana.
També hem de dir, que no ho hem comentat, que és que ha canviat el mètode de votació. Ja no vota només el lobby no nord-americà, sinó que ja és a nivell mundial, i aleshores ja s'obri
aquest ventall. I crec que este any entraven 1.500 votants més, que clar, han pogut decantar més la balança i no votar només a les pel·lis americanes.
Pues pareix que anem amb la secció de Maria, ens votem les estrenes i si dona temps fem les estrenes al final?
Sí.
Sí? Pues pareix,
Maria és més important.
Avui, clar, és molt més important que les estrenes, perquè a més no n'hi ha molt destacable esta setmana. Maria, anem allà.
Sí, pues pareix, escoltem un àudio primer. Sí, que és típic, i que a vosaltres no vos agraden els clitxes, però demà també... Avui és el dia de la ràdio, demà és el dia dels enamorats capitalistes.
Avui és el dia de la ràdio i dels solteros, no? Diuen.
Ah, sí?
Sí, sempre és un dia
abans. Avui és Galantans Day, també, que hi ha com un dia per a les amigues solteres.
Això no sé el que és.
Crec que és el dia 11 de febrer.
Jo sé el que és solteros.
Clar, con su gomes. Bueno,
que mal tot, eh?
Demà estarem petats del meme de Sant Valentín en Twitter, ja ho sabeu, i bueno, jo en principi m'havia plantejat parlar de les meves pel·lis cookies favorites, que són totes les pel·lis que jo mira, perquè no mira altra cosa.
Sant Valentín, ara ho he pillat.
Pablo, per favor.
Pablo.
Sant Valentín, o sea, que va espallet.
Demà te vas a riure molt en
Twitter.
No, vaig a buscar-ho ja, però estaré en la onda, saps?
En la onda de 2015, que és quan va explotar.
Pablo, Millenian retardatari, per favor, Hugo. Bueno, jo ja sabeu que sóc una xica superdura, sóc Maria Tempano Colomer, i que plore sempre que mire Posata Te Quiero, que per cert, està sencera en YouTube, però ara sent plòrica com jo, que la vol veure mogolló.
Quin horror, si no m'apeteix veure-la en un
cine
gran, imagina't veure-la en YouTube.
Que, imagina si...
En 480p de qualitat.
En subtítols o en latino i coses així. O sea, és de les poques pel·lis que m'agraden més que el llibre. Imagina't lo ruïn que és el llibre, però bueno. Bueno,
que no vol dir que la pel·li siga bona.
No, la pel·li no és bona, però a mi me pareix tendre. Ja està. Lo que estàvem escoltant era una cançó de Paramore i el grup de emo de 2010, més o menys.
Uh-huh. Era... Un grup fet per al dia 14
totalment,
de febrer, eh?
Totes les cançons parlen de que te va mal, de que el xic que t'agrada, el teu crush, no te vol. Però és la banda també d'una gran pel·lícula d'amor sobrenatural, que és el tema del que m'agradaria parlar avui, com és Crepúsculo. Mm-hmm. Quan vaig a Crepúsculo, a mi em va pillar en 13 anys, vosaltres probablement ja estàveu fent...
Sí, tenien 42 ja.
Sí, ja teníeu pares separats que jugaven a pàdel, que aparentment és el que us agrada.
Sí. Aparentment és la nostra vida.
Seguint l'estela de José María Aznar.
Bueno, però vosaltres haveu vist Crepúsculo?
Sí.
Sí.
Jo no. I no crec que això canviï pròximament.
I eres Team Edward o Team Jacob?
Jo sóc el del Job.
Team Jacob. És que damunt furro, Pablo, per favor.
És que és masculinitat tòxica a tope, Pablo. Vaya tele lo que has dit. No sé de què esteu parlant.
Bueno, en lloc de parlar de 500 días juntos, Submarino, Antes del amanecer, que són pel·lis que mire i plore, he preguntat en Twitter, güey, que quina era la pel·lícula cookie de la gent, i per exemple m'agrada...
Se'ns ha rebentat del Twitter.
Sí, sí, o sea, soc la Twitstar d'esta taula definitivament. M'agradaria saber també una pel·li tendreta o cookie que vos agradarà pa vore demà, si esteu a soles o si no, no passa res.
Yes, yes, tu tendre.
No
val dir no sé. Cap pel·lícula de les que va dur Manu la setmana passada del Chapó Transgressor.
Conociendo a Matsuko és una pel·li cookie, jo és que sí que l'havia vist.
Si pense en tendresa sí que se me poden ocurrir coses, rotllo El viaje de Chihiro, que la dic
sempre
que...
Me pareix una pel·li cookie.
És super cookie, no n'hi ha pel·li més cookie que eixa. O Ponyo, en el acantilado.
No m'ha agradat tant.
Però té el ves més icònic i més bonic.
Però són molt bonics.
Però pense en... històries d'amor a les que li pegues una volta, entonces també se m'ocorren altres, però no són cookies de les que a tu te feien plorar, rollo Hierro 3, que és coreana precisament, de Kim Ki-duk, una peli
super cookie, vamos, Lluís. Me...
No,
és una història d'amor desgarradora.
Una història d'amor desgarradora.
O sea, cookie també pot ser tendre o una història d'amor.
Cookie és Serendipity, cookie és un paseo para recordar.
No, per favor, no mireu aquesta peli que se mola al final.
És horrible, Pablo, però què
vols? Però és el que estem parlant, no?
Aquí...
Hierro 3, ¿eso qué es?
És un programa en una responsabilitat social.
Sé quina és,
i hem de fer que la gent no ho passi mal. Pues, hem de generar noves maneres d'entendre.
Mira, per exemple, Fes Nando, que sempre parla en este programa, diu La La Land, West Side Story. El Gran Lordi diu El Lado Bueno de las Cosas. Borrominesca, Moulin Rouge, que és una típica. La Chicle diu Blue Valentine, que a mi també m'agrada mogolló. Doctor Fleming diu La Trilogia de Before Sunrise.
El Diari de Doctor Fleming.
I Saladin Celia.
El Diari de Noa. Veus, esa és la lechillo.
Per exemple, també Andreu Yu, que també s'escolta, diu Forrest Gump. Damnatio Memoria, que és Dani, la novia cadàver, que també no seria una pel·lícula d'aquest rotllo. Mabu diu What If, i bueno, Susana Ligero o Liguero ens ha fet una tesi superguai, us convida que entreu al meu tuit i llegiu totes les respostes de la gent, no puc llegir-les totes, però bueno,
és la que més heu currat.
Sí, la veritat és que sí, perquè n'hi ha gent que, com Pablo, que Pablo, no tu, Pablo Lloret, que m'ha dit El Caballero Oscuro, que és una pel·li de Batman.
Un altre. Entre Hierro 3 i El Caballero Oscuro me tenen així de
cuquisme.
Que
cookies-me. Bueno, quan Pablo m'escolte, pues me matarà un poc, però de veres, a mi m'agrada.
Però
Batman,
Pablo Plaza, què diu?
Pablo Plaza, El Diari de Noah. L'he xiteixa.
Però és que deixa ja els cascos, apaga el micro i te'n vas a casa.
Però l'has vist, Lluís?
Diari de Noah, sí.
Veus?
Però bueno, però és una pel·lícula cookie que agrada, no?
I és 10 voltes millor que Un Paseo para Recordar, però 10 voltes pitjor que qualsevol altra cosa.
Sí, ja, però si jo t'entenc, però crec que en aquesta pregunta implica avergonyir-se de la teua resposta.
Jordi, per exemple, diu que a ell li agrada El Mismo Amor, La Misma Lluvia.
Ah, esa és xula.
Veus? Ah, en Jordi sí que te comportes bé amb mi.
És que no havia caigut en això, està guai, de Campanella, no?
La cara que ha fet Jordi no és... És coreana, també.
El Mismo Amor, La Misma Lluvia, no sé.
No, crec que estàs mesclant.
Estàs mesclant pel·lícules. Però d'igual, continuem, bueno. I vaig anar buscant.
Bueno, te pega més que diga Wong Kar-wai, això és de veres.
Jo el que me propose avui és acostar-vos a un amor sobrenatural, per no passar de l'amor cookie tradicional, i ser com una espècie de cupido tròspida. Així que vos demanem que m'acompanyeu en esta travessia que va ser avui, en este lago de l'amor.
Que encara no ha començat la secció.
No, anem a començar en el primer àudio, per favor.
The world was horrified by the motion picture Frankenstein. In 1935, horror turned to terror with The Bride of Frankenstein. In 1990, the makers of Basket Case and Brain Damage bring you...
Want a date?
Frankenhooker. Jeffrey Franken has a plan.
Esta no se la esperaba, ¿verdad?
No. ¿Esto qué es?
No sé,
no sé si dir el nom en castellà o dir el nom en anglès, perquè en anglès és Frankenhooker o Hookah, com la cançó de La Batgirl, o Frankenputa en castellà, vaja.
Uh-huh.
I se preguntareu, bueno, el subtítol de la pel·li és Vicios Diabólicos, que em pareix genial, que és com una cançó de Luis Miguel. Se preguntareu, com Maria ha vist esta pel·li, que pareix més una que volia a mano que el que ella volia, que és només cine cookie i de dibujos? Pues bueno, les recomanacions de YouTube, la veritat.
Uh-huh.
És una pel·li de 1990 i, bueno, es diu Frankenputa, ja sabeu de què va, més o menys, no? O sea, ja neix a premissa.
Pues sobre una prostituta que es diu Frankie.
Quasi. No? És una pel·li dels 90, molt curteta, a mi em sembla que és més de sèrie B, una producció americana d'un pavo que es diu Henel Lotter, ¿vale? I el nostre protagonista és Jeffrey, que és un pavo que s'ha deixat la carrera de medicina perquè l'han tirat per mala conducta i per experimentar, i és electricista ara mateixa. En un dia que està de dinar familiar, de menjar de paella barbacoa, perquè són americans, clar, hi ha un accident. I és que una màquina de tallar xespa fa miquetes a la seva nòvia, que es diu Elizabeth. Desconsolat, pues Jeffrey lo que fa és lo que faria tot nòvia.
Això sí te pareix cookie, no, Pablo?
Jo no volia dir-ho.
Recollir els trossos de la seva nòvia, que exactament és un cap, un braç i un peu, vaja, i es clava en un conxerador, en el típic arcón de xalet que tot el món té.
Que guai.
Lo que fa és intentar recomposar-la, ¿vale? I aprofitar com una tormenta elèctrica que hi ha per la zona, rotllo la Nostradana, per a el modelo Prometeo versió 2. Però, claro, necessita pas de cos, i què fa? Pues no passa res, va com al barri rojo de la seva ciutat, fa com una orgia rara i es carrega un parell de putes també, de prostitutes, i es dedica a agarrar el trosset de cada dona que li agrada més per a fer com una espècie de dona perfecta en el cap és la seva nòvia. Lo que no pensa ella és que a lo millor les parts del cos se rebelen i tenen vida pròpia i deixa un poc mal l'assumpte. I se la volíeu, veritat?
Home, jo m'estic quedant un poc...
sí, és...
Anonadado.
No m'he pegat, és veritat. Em vaig riure molt mirant-la. I és que el pau este, Genel Lotter, que sí que he vist altres pel·lis que ha fet com Basket Case, que és una de uns germans siamesos que uno va dins d'una cistelleta, per això lo de bàsquet. És
la persona més creativa del món.
Veritat, no se t'ocorriria. Bueno, s'acosta a esta comèdia que és de terror i també una història d'amor. I pretén pues, donar a la, tornar a la vida a la seva novia morta. És un, com un aficionat a la cirurgia o a Naví, per dir-ho d'alguna manera. No paga la pena que busquen dobles significats. No n'hi ha metàfores en esta pel·lícula, la veritat. Però jo m'he de riure. O sea, me pareix, no cookie, però sí me pareix una pel·li un poc així marratxa, macarra, que sí que te rius. I si t'agraden pues, les escenes absurdes, el baix pressupost, perquè ja us avise, esta pel·li és un poc cutre i els efectes especials també. Ja
però teniu... forma part de l'encant buscat, no? També,
totalment.
La pel·lícula.
Ja teniu pel·li per a demà.
Chilla! Chilla!
¿Qué te ha ocurrido? ¿Vos o no?
Sí, esta sí que me suena.
Esperé que no per el remake horroroso que feren els americans, sino per la peli de 2008.
La veritat és que va veure la primera, la de 2008, i me va encantar. Jo el remake no l'he vista, però sí, déjame entrar.
Exacte. La den rate coma in, en el seu idioma original.
En suec, sí, sí, seguro.
Estem en Suècia l'any 2008, perdó, i està dirigida per el Thomas Alfredson, que també es tracta d'una adaptació literària, que és algo molt normal en aquest tipus de cine. Oscar és un xiquet un poc loser, introvertit, vergonyós, se claven en ell en el cole i se fa amic d'una xiqueta que s'ha mudat al seu edifici, que es diu Ellie, que pareix que mai té fred perquè la peli, ja sabeu, està... tot el panorama és gel, neu, i sempre van a abrigo, i la xiqueta va en manera curta i sense sabates. Justament amb la plegada d'Eli, d'eixa xiqueta, apareixen una sèrie de morts sobtades en el seu barri, que ningú sap per què passen. També m'agradaria destacar que l'any que es va estrenar va ser nominada a millor pel·li a Goya, a BAFTA, al Festival de Tribeca, de Göteborg, de Berlín... O sea, va tindre com un palmarès impressionant d'eixa any de nominacions que no ve premis, que és una pena. Oscar, que no és tonto, sospita que Eli és un vampir. També vos avisa que avui vaig a parlar molt de vampiros, no de Crepúsculo, ho sent, per a tota la gent que estava esperant-ho. Ella és l'única persona que pareix que li fa cas i que se preocupa per ell de veritat, perquè està en una família desestructurada, crec que son pare és un borratxo, sa mare l'ignora. Està com rodejada de soledat pura i dura, o sigui, damunt en aquest clima que és on hi ha una major taxa de suïcidis, imagineu-se què tal serà l'assumpte. I ara vaig a fer com una divisió, ¿vale? Per una part m'agradaria destacar com el director té una habilitat especial per a romantitzar o per a fer bonica una història que és totalment... sobrenatural, monstruosa, per dir-ho d'alguna manera, com és fer que un monstre ens parega atractiu i com aquesta història d'amor entre els dos, o d'amistat, o d'amor que va sortir, siga bonica, o la segona, que és més d'amor platònic i més tendreta, que és una altra interpretació, perquè sí que he llegit a la xarxa i tal, que hi ha gent com a que veu que la peli és toxicitat i, o cuquicitat, o sigui, així de que cada persona pot triar el que vulgui.
De tota manera, el cine sempre... s'ha romantitzat el monstre, des de King Kong, que també era, diguem, segrestava la xica i no sabies molt ben quines intencions, fins al propi Frankenstein que parlàvem abans.
Totalment.
Moltes vegades volem que ens caiga bé quan de vegades fa el mal de manera no intencionada i altres sí que de manera deliberada. O sea, que jo pense que aquest element sempre ha estat... la gràcia d'aquesta pel·lícula és que ho extrapola una xiqueta que és un element al qual no estàvem acostumats a veure com a monstre.
Per a tots els amants del gore, jo recomano que la mires i especialment l'escena final. No vaig a fer cap spoiler, però sí que estic creant com un cliffhanger, no? Estic creant hype. Tots porten la mateixa motxilla que jo, que és la de pija de Barcelona, la veritat, també. Això m'ha fet ficar-la en la llista.
Que és motxilla nòrdica.
Però no vaig a pronunciar el nom, perquè si no estaríem així 4 anys. Molt. Passem a la següent, si voleu.
...1868, nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven!
Dale recuerdos a ese canalla suicida... romántico.
Bueno, esperemos que solo sea un romántico.
Ay. En las ganas que yo tenía de que esta película me agradara, de veras.
Vas a hablar de una peli que no te agrada.
Vas a hablar de una peli que te explican un sync en Film Affinity y me va a doler en el Mystery Core.
Doncs endavant.
Tu l'has vista, pot ser?
No, esta no.
Ara vaig a crear expectatives. Jo, estàvem escoltant el tràiler de Solo los amantes sobreviven, Only Lovers Left Apart, de Jim Jarmusch, no sé com se pronuncia bé, ho sent.
Ho has fet de meravella.
Gràcies, un C2.
Com ho era dit ell, de fet.
Soc la seva filla perduda. És una pel·li de l'any 2013, protagonitzada per la meravellosa, encantadora, fantàstica Tilda Swinton i també en el seu costat masculí, el Tom Hiddleston, que pobret està encasellat en Loki i fa coses molt guais. No vaig a deixar de costat dels vampirs, però ara ens situem entre una de Troy i una Tanger romànticament desèrtiques. Me fliparia anar pel carrer i que no n'hi haguera ningú, com en aquesta pel·lícula, de veres. Però un costat tenim a ell, que és un músic underground profundament deprimit, que té ganes de suïcidar-se. Un intensito, és com un Àlex Ubago de la vida, un Alfred OT2.
Jolín, això ja tira cap arrere per veure la pel·li, eh?
Ja. És que estava revisionant l'altre dia i era en plan de, joder, és un intenso, de veres. Però a mi això, aquestes coses m'agraden.
Sí,
no m'amaga. Ell està com super desquiciat, està molt trist, l'únic que fa és tocar la seva música però que ningú l'escolte i això el que fa és que tinga més fama perquè ja sabeu com són més humans. I la seva amant i esposa, Ib, que no té cap tipus de problemes en reconèixer el que és un vampir, pues, com a que sent una connexió especial entre ells i pues, decideix visitar-lo. Perquè hi ha com un algo que fa que necessiten juntar-se, que és que la germana d'ella està tornant-se loca i no para de carregar-se gent. La parella pues, porta més des del que pensen junts i el que fan és com... El que pretén el director que facin és un cant a l'humanisme, al romanticisme. És una pel·li de diàlegs molt llargs i de reflexionar sobre la vida, sobre l'amor, sobre la postmodernitat inclús, que és un tema molt... d'art actual en este sentit i això pues, lo que dic es reflexa en un ritme que és lent i que a mi lo que me va passar és que se me va fer cansino i no repetitiu però rosando la veritat.
Pesat, no? Pesat.
Sí.
Jo me recordo que esta película la van comentar en el seu dia quan se va estrenar así a l'estat espanyol i que era una película molt polaritzada, no? Igual la gent li encantava, que de fet té molts premis,
sí,
que l'odien a mort i crec que la gràcia de la película és eixa, no? Que pot tindre fans absoluts i gent que no li agrada molt. A mi me dona molta pressa escoltar-te tu i recordar la película. No per lo que no evidentment ja per tu, sinó per lo que me estàs contant, no? Que la película que ha de ser difícil de tragar.
És molt lenta, encara que ja per l'aspecte visual de tots els planos, de el vestuari que porten o de com estan recostats en el llit i coses així, la fa molt bonica. És la típica pel·li que en Tumblr veus un munt de captures de pantalla.
Aesthetic.
Exacte, molt bé, molt millennial.
Carlos Boyero va dir que logra superar el grado de tontuna existencial.
Ah, bueno, què anem a dir d'un senyor?
No, sí, però tu estàs d'acord amb ell, sí?
No me claves en la mateixa sistema que Carlos Boyero, però
no, no tinc por de coincidir en ell. També sorprèn que Jim Jarmusch, després d'esta pel·lícula, va treballar dos vegades en Adam Driver i has decidit no agafar pel·lis d'Adam Driver i parlar d'esta.
Però podria parlar de Patterson, que em pareix una pel·lícula
superguai. Per això, però no ho vas a fer perquè no és un amor sobrenatural.
No estic enfadada en el director, perquè després faria Patterson, que em pareix una de les meves pel·lis romàntiques favorites, que ixa sí que la recomane encarecidament, que no sé com es diu en València.
Encaridament.
I encara ha treballat més en Adam Driver, en la de zombies que va fer.
Mare, no vull parlar d'aquesta pel·lícula perquè m'enfade també.
Però si aquesta pel·li és la bomba.
No.
No, la veritat és que no.
És la de los muertos no mueren,
exacte,
no?
Amb Bill Murray. Bill Murray i Adam Driver, dime una cosa millor.
Bueno, no? Estic esperant que Wes Anderson contracte a Adam Driver i lleve ja a Dian Brody, la veritat, ja serien les meves fantasies completes.
Se pareixen un poc, ara que ho dius.
En que són alts i que tenen en les grans i ja està, i que són homes.
No te pareix poc.
Tres casualitats. Anem a acabar en la següent, per favor.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto.
Me encanta la banda sonora de esta película.
Sí, será lo único que tengo.
Pues vas a hablar de Pacific Rim, la verdad. La mejor película de Guillermo del Toro, juntamente a Hellboy, la verdad.
Ojalá.
No, mentirosa.
Con Magraven es Pacific Rim me mola mogollón, cara que no penseu.
Porque también es mamarrachismo, guilty pleasure.
Es de Roboces, que también me agraden molt. Podría hablar de La Cumbre Escarlata, que es de Guillermo del Toro también, que también está muy sobrenatural, y Tom Hiddleston. però no m'agradava, així que he decidit.
Así sí de la teva zona de confort, ¿eh? Buscant les pelis més odiades per tu mateixa.
Però la forma de l'aigua sí que me va agradar. Tinc un pòster i tot en el meu
quarto. Sí, això pega que t'agradi. Lo millor, Alexander Desplat en la banda sonora, la veritat és que sempre on el poses, ¿eh?
Sabia que anava a dir-ho, de fet, m'ho havia apuntat de la banda.
És que és el nostre FAP, dels tres compositors favorits o quatre, segur.
El mencioné una montona de vegades en el programa i jo supercontenta d'escoltar tot el que fa. De veritat és que té manetes d'or i se home.
Sí, tio.
Té esa gràcia de fer melodies, que al final és difícil trobar a compositors que fan melodies, perquè al final és molt música ambiental i tal, però este home sempre trau alguna melodieta que se te queda en el cap quan veus la peli. I en esta passa... i acompanya molt i de fet crec que és el millor de la pel·lícula per a mi.
Bueno, així ja parlem de monstres, però també és una història d'amor impossible, un conte de fades, com ens té acostumat Guillermo del Toro, que jo crec que li encanten i que llegirà un munt de novel·la gràfica i de contes i tal. També vull destacar la paleta de colors d'esta pel·li, que juntament amb la banda sonora jo crec que serà el que més vos agrada a vosaltres, que no vos va agradar massa, que això és
bé. No, la producció estava molt bé d'esta pel·lícula, sí.
Uh-huh. Els freds transcorren en la Guerra Freda perquè aparentment els americans odien els russos sempre en la carrera.
Pareixia que això ja estava deixant de passar, que ara ja els russos ja estaven de capa caiguda amb l'ISIS i tal, però tornen, tornen els russos a aquestes altures.
Bueno, la Elisa, que és la Sally Hawkins, que jo també vull mencionar que és en la peli de Paddington, que si no l'has vista no podem ser amics perquè em pareix una de les millors pel·lis que n'existeixen en el món.
Encara... Peli cookie, eixa.
Peli super cookie. Paddington 1 i Paddington 2, que és encara millor, per favor. És una senyora que neteja, que no parla, una instal·lació del govern, que en les seues profunditats, què amaga? Pues un monstre, vaja, que sorpresa. Sent una espècie de connexió en el monstre este, que algunes persones creuen que és un déu i que estan fent experiments en ells, que és una barreja entre el monstre que és en Hellboy, entre el hombre este de la isla de los peces, la mujer i el monstro, un poc raro, també perquè n'hi ha gent que ho compara en ente, no té res que veure, però bueno. Bueno, pues els dos entren en contacte i es cauen en gràcia, ¿vale? Guillermo del Toro també m'agrada, és com Bonyo Junice Sentí sintetitza com les seues idees en les pel·lis i com la crítica al racisme, la homofòbia i en general la intolerància com una crítica a la típica família americana o l'American Way of Life. Mm-hmm. O sea, paga a dir que La forma de l'aigua és una faula sobre la soledat també, sobre lo dur que és a vegades estar a sol o lo dur que és estar sol i mal acompanyat, totes aquestes coses. I és que els seus protagonistes penso que són una dona que és muda, un monstre que no parla tampoc, que és un amfibi, un senyor major que és un gay que està dins de l'armari, que quan ix ho patix, una dona que és negra i que està mal en la faena per el simple fet de ser d'una altra raça, o un espia rus que lluita per seus ideals en un país que no és el seu. Jo, quan vaig veure la pel·lícula, el que més me risa me feia era la gent que se queixava perquè deia que era zoofilia i coses així, però després gent que ha vist La Sirenita i no diu res. No sé què opineu vosaltres.
No, jo opine que és un plagi, perquè ja vaig dir que la pel·lícula Guillermo del Toro va agafar un curtmetratge que n'hi havia, no? Dels anys, bueno, crec que 40, 50 o abans, i va agafar The Creature of the Blue Lagoon o així, no? I que se va copiar. Aleshores està de puta mare i, com diu Lluís, amb uns efectes i amb una ambientació
steampunk,
increïble,
sí.
Però la història a mi no me va cridar molt l'atenció.
A mi no
em pareix. I a més no per a guanyar l'Oscar, que va guanyar l'Oscar, no?
Sí.
A mi és que és una pel·li tendreta. Però no em pareix que sigui... És com La La Land, que no em pareix la millor pel·li que he vist en la meva vida perquè no diu res nou, doncs pues esta no em pareix que diga res nou, però de la manera que la conta sí que m'atrau, perquè és molt esteticista. O sea, és Guillermo del Toro sí que té que és aquest apartat visual que t'encandila, encara que no t'estiga dient res, fa que mires a la pantalla. És una pel·li que en el cine guanya un munt. Mm-hmm. Però... és raó, o sea, té raó i li han clavat molts palos per tot el que estàs dient.
No, però que no significa res, vull dir, i a mi me va agradar, però no li vas trobar tanta gràcia com la gent, i a més després te diuen que era un plagi de algo ja fet i que no se li fa menció, pues a mi això me sap un poc mal.
Jo no he d'aportar molt més.
Pues
no, estic d'acord amb això. Pense que lo del plagi també és una cosa que moltes altres pel·lícules tenen uns referents molt clars i veuen i tampoc ho mencionen, i també és de vegades difícil saber en quina intencionalitat s'ha fet i si estàs simplement buscant idees, el que se diu que els grans artistes el que han de saber fer és copiar. Bé, tot això...
Guillermo del Toro ja no li fa falta, eh?
No, però copiar en el bon sentit. Al final hi ha certs mites a la narrativa, a la literatura, que se traslladen al cine y acaben sent igual. Ara Maria ens està parlant d'amor sobrenatural i hi ha mil exemples. Fins a quin punt canviar que un monstre siga blau i després verd i que en comptes ser amfibi...
Està tot inventat, està...
Sí, sí, clar. Sí, la jo sempre defendré que...
Tot i que la història sí que té unes similituds bestials.
Clar, clar, jo sempre defendré que està tot inventat i que sempre n'hi ha referències anteriors, però és que crec que en este cas jo ja no ho recorde, perquè ja fa temps que vam parlar d'això, però sí que recorde que vaig indignar-me un poc perquè és que les referències eren totals. Era parlar de... Com aquests exemples que n'hi ha, no?, de... del rei Lleó que,
i la peli
una peli india, turca o
africana, potser?
O no sé,
no recorde,
que sí. Són totalment còpies de
la del Lleó Blanc, dius.
Claro, això és, pues simplement que per aportar-se l'Oscar i per a que tindre tanta rellevància, pues a lo mejor no cal.
Quan Guillermo del Toro descobrís que els nostres curs de la universitat per a traure idees d'ahí, o sigui, flipareu.
La que ve ara,
esa
Maria,
sí que t'agrada,
Pablo. Esta m'encanta.
Anem a escoltar-la la veu. Vaig deixar que parles tu una miqueta ara, Pablo.
No, per favor, no.
Segur? Estem escoltant Thelma, que estava en la meva llista de top 5 el any que...
No és l'espin-off de Thelma i Lluís?
No, encara que aquesta pel·li també m'ho mou jo. És una pel·li de 2017, encara que a Espanya ens va arribar l'any 2018, però això estava al meu top l'any passat, que el vam parlar en la ràdio.
A no ser que fores a Sitges i la vegeres quan toca.
Com determinats col·laboradors d'esta taula, privilegiats capitalistes, que així van a Sitges tots els anys.
Però convidats per l'Acadèmia de Cine...
Sí, a gastos pagados.
L'Acadèmia de Cine americana, no l'espanyola.
El tema de la peli, la protagonista, perdó, és Thelma, que coneix Anja al seu campus universitari i entre elles s'estableix una cosa més intensa que una amistat amb un col·legueu, vaja. La Thelma se sent malament pel seu background familiar, que és una família molt religiosa, per sentir determinades coses que aparentment van contra natura segons el que li diu son pare, que és el que li clava aquestes idees. Què causa aquest sentiment de culpa en Thelma? Per què se sent mal i per què passen determinades coses que no vull fer spoilers perquè vull que la mireu? Pues... No sé si està en Filmin esta peli ara mateix no.
Ai, crec que sí.
Pensa que sí.
Ja fiquem Filmin ja en el programa d'avui. Filmin, està Thelma.
Molt bé. Anava a dir també que es va projectar a Sitges i pense que Pablo i Manu la veixeren ese any i a mi em parlaren meravelles i vaig tindre l'oportunitat d'anar a Cinemes Babel a veure-la. La veritat és que vaig aixir encantada de la sala. O sea, lo que fa Trier és aconseguir acostar-te a un gènere com poden ser els poders o lo paranormal des d'un punt totalment diferent, més realista, més fred, perquè és una peli nòrdica, ja sabeu que els diàlegs pues, són més lentos o són pràcticament inexistents. Hi ha com uns planos que s'acosten a ella i s'allunyen i després ho entens tot. No sé, és que a mi m'ha agradat moltíssim.
Jo recordo l'escena del cinema, és la cinema o un teatre, que estan elles dos veient un espectacle...
Sí. I crec que van al teatre o a l'òpera.
I com va pujant, com va pujant. Tant la sensació eròtica, diguem, o d'excitació entre les dos, com l'ambient també fantàstic. I jo recordé ese punt, ese ascens, ese punt climàtic, que jo estava en la butaca de les poques vegades que m'ha passat a mi, sentint això...
Estàs com, va pujant el ritme, te sents agobiat i també vols
una
saber
ansietat,
què passa.
Sí,
que tens
sí,
com un nuc en
la gola,
exacte.
Sí. Mm-hmm. Me va encantar.
I Lluís, tu també l'has vista?
Jo també l'he vista, perquè vos faig cas a les vostres recomanacions. I em va agradar, No em va flipar, com pot ser a vosaltres. Em va agradar molt precisament pel que comentaves, Maria, de deixar contenció a l'hora de contar una cosa molt sobrenatural o de superpoders en una història que clarament està parlant d'altres coses. Està parlant de la culpa, per aquest xoc entre la religió i... i el tema de l'homosexualitat d'ella i, bueno, el descobriment d'una jove, de la seva sexualitat. Està molt bé perquè la mirada és molt diferent al que estem acostumats.
Això és el que volia justament dir, que m'encanta que temes com aquests, que són super internacionals, globals i que ja estan en tots els llocs, li dones aquesta volta un poc de ciència-ficció i la forma de ficar-ho. Joaquim Trier, per cert, cosí. de Lars von Trier. Menuda familia, ¿eh? Para sopar el Nadal. ¿Sí?
A veure qui és més pedant de tots.
No, jope, ja sap, el meu Trier favorit és este, ja ho sabeu.
Que no sé res d'ell, per cert, no sé si...
A què se dedica?
Sí, a què dedica el tiempo libre, Joachim Trier, estic...
A mi també m'agradaria dir que encara que la peli parla d'amor sàfic i tal, està molt ben tractada i no es banalitza, ni, o sea, ni és ofensiu, ni és... ni es recrea en moments, en determinats moments sexuals i coses així, està tractat amb molt de tacte, cosa que és d'agrair, així que molt bé, per favor, Lars von Trier, aprèn d'esta persona, que és família teua, aparentment.
Per cert, entraria un poc també en Cisne Negro, no? Black Swan, ese amor de ciència ficció, tot i que no hi hagi sobrenaturalitat, a lo millor, o sí,
o sí.
Perquè està ahí el tema... Però sí que està també, se li pareix molt també unes...
Vaig, estic pensant, és que tinc determinades escenes ara en el cap quan ella es comença a veure coses que no i coses així, no, o quan té acercaments amb altres dones. Uf, és que...
Sí, però sí que recorde que aquella
o la
pel·li
de Madre també, podria ser amor sobrenatural o la metàfora esta, o sea, he gastat l'adjectiu de sobrenatural, però podria dir amor i ja està, que també seria un bon, no? Podeu gastar-ho per xarxes.
Jo recorde també la pel·lícula de A Ghost Story, te'n recordes?
Sí, clar.
Sí, l'han mencionat en els comentaris, o sea, un Bob, o sea, Robert.
I a més que Cookie és moderneta. Anem a fer un dia una pregunta de quina és la pel·lícula moderneta que a tu t'agrada.
Runi Mara menjant-se el pastís 15 minuts de la pel·lícula, vaig, així que la vi, sí, sí.
No, ho dic perquè també entraria un poc, si concebim el concepte d'amor com algo més enllà de relació entre home i dona o...
I aquesta pel·li és molt trista, també.
Molt bé, Maria. Molt bé, molt bé, molt bé, com sempre. Molt bé,
xula la secció.
I m'he apuntat les pel·lícules, sobretot la de Frankenhooker, esta.
I la resta de la saga Crepúsculo, que l'has d'acabar.
Que n'hi ha 4,
no,
¿verdad?
Sí, les he vist totes.
Totes?
Es que me donava vergonya dir-ho.
Jo vaig anar a morir en el cumpleaños de la meva germana, que és que estic xerrant.
No, no, crec que la quarta no l'he vist, però...
Ah, no, en la que és el bebé, Renesmee, o sea, el bebé fet en un ordenador que paix un sim raro.
Quina? Pues llaman en Raganes de Borel, ara sí.
Ara sí que sí. Bé, doncs, Maria, moltíssimes gràcies per la teua secció. Era tan interessant que les estrenes...
Per què no vens totes les setmanes? Per què esperes un mes per a vindre? És que no entenc, eh?
Perquè no me pagueu i les coses, ja està. Sou capitalista, no sou conyo.
Talla, el micro.
No, és que sempre ho hem pensat. Podríeu fer un programa... Manu, Andrea i tu.
Jo firme, en
serio. I nosaltres mos ho deixem.
Venim perquè ens agrada escoltar-vos. Però bueno, anem a la peixera ja amb Jordi i aprenem de vosaltres, perquè, en serio, molt
Manu,
bé.
Manu, Andrea, si voleu, jo disposada.
Doncs hem arribat a la fi del programa. Moltes gràcies, Maria, per estar el dia de la ràdio, així, a la ràdio. Un fet molt bonic que poder viure un dia així entre micròfons. Lluís, gràcies una setmana més i com sempre acabem amb música final.
Ens recomanaven Gelaye, no sé molt bé com es pronuncia, de Radio Teheran, que sona a la peli A Girl Walks Home Alone at Night, de la directora Anna Lily Amirpour. Una pel·lícula en una atmosfera, pel·li gravada en blanc i negre, també amb el tema dels vampirs per ahir, precisament.
Vaig, ha sigut rodat.
Una pel·li en una atmosfera molt xula, molt ben aconseguida. Ens la recomana Shats, @kipiani, a Twitter. Moltíssimes gràcies per la proposta, és molt, molt xula, una cançó que també ens agrada molt. I moltíssimes gràcies a totes i tots els que participeu. Aprofitem el Dia Mundial de la Ràdio per a dir això, que sense oients no hi ha ràdio.
Doncs així és. Hem de dir que la setmana que ve ja farem promo de l'últim programa d'este mes de febrer, que tindrem de nou el concurs radiofònic de sinestèsia. Hem de dir que serà el dimarts 25, si no m'equivoque, serà quan gravem el concurs d'este any, programa número 20. Aprofitarem aquesta efemèride, si pot dir així, pel número 20, per a fer este concurs, on convidarem a 4 de les persones que ens escolten o que vulguin participar a aquest concurs d'un nivell que no serà ni molt alt ni molt baix i que l'objectiu únicament és passar-ho bé i que vos endugueu premis, que n'hi ha 4 premis, o sigui que tots hi sim guanyant. Així que vos esperem així als estudis de Ràdio Godella. Ja vos direm alguna coseta per xarxes per a convocar una... No sé si s'apuntarà molta gent i tindrem que fer una selecció o veurem què fem. Però ja queda anunciat que oficialment el dia 25 tindrem concurs de sinestèsia, Lluís.
Moltes ganes de repetir l'èxit de l'any passat, que va estar molt xulo.
Gràcies. A veurem què és. Escoltem la setmana que ve, Maria. Gràcies.
Gràcies. Visca el cinema i les sèries. Adeu.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.